I recorda,
cada divendres a Ràdio Súria, Fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
Amb el gran Àngel Gian.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Recorda, cada dilluns de 7 i mitja a 9 del vespre tens una cita esportiva amb Súria Sports. Súria Sports, juguem?
Hola a tothom, sóc l'Alan Dorbe, us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflexions, on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí a Ràdio Súria, a la 107.8 de la FM i per internet, radiosúria.cat.
Històries de Súria, el programa que ens farà viatjar en el temps per conèixer la història de Súria, del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té a veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per la Robert Fàbrega i l'Àngel Gian, basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega en Fedaki. Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
Capítol 27, síntesi. El darrer capítol d'aquesta temporada 2023-2024. Hola, Albert, què tal?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem? Bona nit, molt bon dia, o quan,
l'hora que sigui.
I l'hora que sigui que ens estigui sentint la gent de Ràdio Súria. Però ara sí podem dir-ho ja, final del viatge, final d'aquesta primera temporada tan exitosa i que ens ha ensenyat moltíssim sobre Súria, sobre el nostre passat, el perquè d'algunes coses, el perquè de la nostra història, d'on venim i cap on anem, per què tenim el nom d'aquests carrers, per què tenim aquest castell, per què tenim aquesta mina, per què tenim aquest comerç, com vam patir per la Guerra Civil, l'important que va ser Súria al Bages i l'important que és Súria pel Bages. Bueno, hem de fet una mica de 360 al voltant de Súria i al nucli de Súria i bueno, repassem una mica, fer una mica de síntesi de tot el que hem anat comentant, no, Albert?
Molt bé, sí. Bé, hem arribat al final, tot acaba en aquesta vida.
I tant, no? I si tot va bé tindrem una segona temporada.
Bueno, a veure...
Ja veurem.
Sí. No, a veure, jo crec que hem intentat al llarg d'aquests 26 programes, doncs, jo diria, anava a dir un tast, no més que un tast, vull dir, hem explicat, jo crec que prou coses amb diferents contextos, amb diferents èpoques, amb diferents situacions, intentant doncs donar una repassada significativa i variada doncs moments, a diferents moments més o menys transcendents o importants, això no, o sigui, històricament valorar, és a dir, valorar la importància d'allò és complicat. Sí que hi ha coses més rellevants que altres, almenys per la vida dels pobles.
Jo tinc aquí uns quants capítols, uns quants títols, en el qual jo crec que aquí vas posar molt d'èmfasi, molt de rigor històric, no? Amb tot és rigor històric, però aquí una mica més d'informació, mm-hmm. perquè tenia molta més informació que altres històries,
sí,
per poder
també, clar,
documentar.
Sempre, evidentment, o sigui, aquí, hi ha èpoques... Com més reculem, més fosc és tot, més
clar,
costa...
Més difícil, t'has de fiar una mica del boca a boca o alguns clar. Escrits de l'època que no sí, saps mai sí, què hi ha de veritat i què no amb aquells escrits i clar, has de fer una mica de criba.
Ja una mica ho hem anat també transmetent o intentant transmetre, no? Però és dir, si ens hem de refiar les fonts més importants, que són les fonts documentals, les fonts escrites, doncs, clar, a veure, més enrere del segle X és molt difícil, és que gairebé no es troba a nivell específic i local,
Súria,
en aquest cas de Súria, no?
Que sabem, o sigui, que hi han escrits del món des de clar, fa segles i segles, sí, des del sí. principi del temps, però, clar, que aquí a Súria no tenim clar, aquesta documentació o aquesta escrits o gent que es pugui explicar sí, sí. ben bé qui va ser la primera casa de Súria.
Evidentment, doncs, l'Odissea i la Ilíada doncs, són obres magnífiques universals, però que a Súria, diguem, des del punt de vista de la història local de Súria, doncs, clar, la guerra de Troia no ens consta que afectés a Súria, que potser no ho sabem, però vull dir, en principi no consta, no? Per tant, a partir d'aquest enrere, o sigui, del segle, ens hem de basar en altres fonts, no? Que habitualment doncs és l'arqueologia, la majoria de vegades, no? Els restes materials, excavacions, intervencions, i però tot és, cada cop és tot més fosc, no? Bé, de totes maneres hem intentat fer una mica aquest recorregut i ara doncs el que es tractaria una mica és de fer així una passada ràpida, vol d'ocell, una mica a grans trets del que podria ser aquesta síntesi de la història de Súria, dels seus moments, no?
Sí, aquí tenim, per exemple, perquè els oients i oientes i els nens i nenes que s'estan sentint, fem una mica de repasseta perquè podeu fer una petita idea de tot el que hem parlat i lo variat de la nostra història i de la documentació que hem pogut aconseguir per poder veure fins a on hem pogut arribar. I ja t'ho dic, i gràcies al gran treball de documentació i històric que ha fet l'Abel Fàbrega, el que ha explicat en aquesta primera temporada, el que hem intentat explicar o ajudar-vos a descobrir de Súria, només és una quarta part de tot el que té arxivat i tota la documentació que té el gran Albert. Per exemple, vam començar el 7 de l'11 del 2023 amb el primer capítol, que era els oriencs amb el camp de concentració franquista, que hi, també hi havia una mica de documentació, també a part de familiars, del boca a boca, que ens anaven indicant una mica el que va viure en aquella època. Sí, és una època més propera, hi ha més documentació, més fotos i tot això, però també dintre d'uns camps de concentració, clar, depèn de lo que t'explica lo que la gent que ho ha viscut allà dintre per poder fer-te un petit una petita imatge mental de les desgràcies i la
clar,
de lo que havia,
sentit,
no?
En aquest sentit també, clar, s'ha de tenir en compte que les fonts principals són la documentació i les fonts escrites, però que en certes situacions i casos aquestes fonts poden haver estat o haver-se intentat o poden haver-se aconseguit ser manipulades, no? Amb qüestions doncs sensibles, doncs com poden ser en temes de en situacions bèl·liques o en situacions complexes, doncs el vencedor, diguéssim, sempre s'ha dit també que la història l'escriuen els vencedors, no? I en tot cas la història que escriuen els vencedors sol ser bastant diferent de la història dels vençuts, no?
I... Sí, sempre s'ha d'agafar, com diu tothom. Quan sentis una història has de saber tres o quatre parts d'històries,
sí,
de quatre veus diferents per veure si coincideixen amb el que t'estan explicant.
I amb esperit, intentar un esperit bastant crític de, i
correcte,
contrastar les fonts i de dir, bueno, tu dius això però l'altre diu l'altre, tu escrius això que ell escriu l'altre i intentar lligar caps. Busca, a partir d'aquí.
Fer una mitja de les històries i bueno, tothom coincideix amb aquestes paraules, amb aquests fets, amb aquest dat, i intentar treure una mica de llum amb totes aquestes veus.
És...
com també, per exemple, les fustes de Súria, les drassanes, que les fustes de Súria servien per les drassanes de Barcelona, que això molt, molt poca gent ho sabia, les mines del Sal al Salí, els molins paperers, que aquí també fabricava paper, encara que la gent sembli que té tota la vida antiga la mina, o el tèxtil també s'ha fet paper.
Sí.
La prehistòria, no? La prehistòria de Súria, els orígens, els neandertals o els primers símptomes o dades que tenim d'aquella època, no? Dels inicis de l'ésser humà.
Hem una mica tractat una mica, jo diria, de tot i en diferents èpoques, no? No hem seguit, que era una possibilitat, no? Però el criteri haguéssim pogut... No hem seguit un ordre cronològic,
no.
Perquè, bueno, ens semblava doncs, que podia ser més àgil, més distret, doncs, aquesta varietat, no? Si un programa parlàvem això dels camps de concentració franquistes i el següent parlàvem doncs, del neolític a Súria, doncs, bueno, potser és molt contrast, però, saps, no és... no sé, és una decisió doncs, que vam prendre en el programa doncs, de seguir una mica aquest esquema, no aleatori, però una mica sense lligar-nos, no? a una qüestió ni temàtica ni cronològica, no? De dir, doncs parlem una mica de tot i de tot el que ha sigut significatiu i rellevant per Súria i en diferents moments, no? I en diferents circumstàncies i en diferents situacions. Evidentment, hi ha hagut capítols, doncs, com deies, dedicats a la prehistòria, no? A les primers... Bueno, dir-ne suriencs és abusiu, perquè evidentment...
No sé, sabi...
evidentment,
diguem suriencs perquè, clar, estaven
perquè
per aquí.
Estaven aquí,
estaven,
no?
Per aquí, per la zona.
Clar, en aquest territori, però evidentment tampoc no sabem exactament quan es comença, quan aquest territori es comença a denominar Súria o Sòrissa, no? Però, bueno, tot i que és molt reculat, sembla que l'origen és clarament medieval, o sigui que no... Però, bueno, hem parlat, doncs, això d'èpoques molt reculades, de 2.000 anys abans de Crist, hem parlat de la presència doncs, dels íbers, també a l'edat del ferro, és a dir, hi ha més aquí, però encara en la prehistòria, és a dir, en els segles doncs, 3, 4, 2 abans de Crist, encara, no? No dels romans, perquè romans aquí no en tenim, o no en vam tenir, o no consten, no? Però, bueno, els íbers eren contemporanis, per tant, eren els que vivien aquí a l'època de la dominació romana, no? Seguint una mica aquest d'allò, hem parlat també, ara sí estic seguint més o menys.
Més o menys, cronològicament,
no?
Sí, si vols, per exemple, així anem saltant, no? Com que hem saltat a la història, coses que a mi m'han semblat rellevants, que després tu també pots dir dels capítols que m'has explicat, que és el que t'ha semblat a tu més rellevant i fer més... Una de les coses que també ha sigut històric d'aquí Súria, una tragèdia, o sí, una tragèdia, les inundacions del Cardener, la pujada del riu, un de les que hi ha encara plaques, no? El 12 d'octubre del
1907,
que com a mínim tenim, es pot explicar una mica què va patir, com va ser aquesta pujada, com va patir el poble, no? Aquesta desgràcia natural, perquè vull dir que en aquella època penseu que no havia pantans, no havia res, vull dir, era tot salvatge, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí,
i com el Cardener, ara que sembla que és una riera, quan s'encabrona el Cardener, si no fos pels pantans, haguessin tingut una sèrie de problemes.
És el preu doncs, de viure, d'estar establerts en una vall bastant estreta, i amb un riu, doncs, a la vora d'un riu que doncs, efectivament ara estan controlats.
Controlat pels dos pantans.
Però que, esclar, que no, que a més rius, que s'ha dit sempre, no? Rius amb aquests règims, bueno, que diuen règims mediterranis, però que després veus que és que tot el món passa amb tots els rius. Ara,
correcte,
no
correcte.
Sé si ja se n'han sortit, però han estat o encara hi són a Brasil unes inundacions terribles. Bé, no?
Bestial, bestial. I que no poden, per molt que tinguin presses, tampoc el podien controlar.
És que, sí, sí.
I aquí a Súria, bueno, fa, no sé si te'n recordes, el famós temporal Glòria, vam tindre una mini,
sí, però hi va haver
un petit desbordament també del riu.
I tot i
que havia preses i tot per regular-lo.
Sí, sí, i es va endur mig carrer de Santa Bàrbara, no? Mitja,
correcte.
D'allà. Sí, clar, ara en el cas de Súria, el riu en principi no hauria d'oferir masses ensurts. El problema doncs són les rieres, és clar. Que les rieres sí que no estan controlades.
No estan regulades i són rieres que aboquen l'aigua més a baix que un pantà i, clar, hi ha un moment. Sabem les rieres que venen de Quaner, les rieres que venen de Calçamics, etcètera, que són rieres que alimenten...
Però a veure, al final també una mica... I és
la natura, ojo, que clar, nosaltres estem aquí d'invasors.
Estem en un planeta viu, la geologia és viva, la geografia, el medi és viu i, clar, vull dir, bueno, és el preu, no? Doncs mira, al Japó han de conviure amb els terratrèmols i d'allò, no?
Que la natura, que vull dir, nosaltres... Sí, sí. No és la natura que s'ha d'adaptar a nosaltres, som nosaltres que s'hem d'adaptar a la natura i sense fer malbé la natura, perquè també s'han fet cada sacrilegi, cada bestiesa per controlar la natura, que no és normal, i després s'ha girat cua i ha sigut el pitjor remei que l'enfermetat.
Sí,
no?
Després també, clar, hi ha intervencions humanes més afortunades o més desafortunades, esclar.
Però intentar ser Déu i controlar la natura quan no toca.
Sí, sí, sí.
També viatjant una mica més en el temps i coses que m'han interessat moltíssim, per exemple, el telègraf, les vinyes, que aquí tenim molta història de les vinyes, de les vinyes al vi d'aquí de Súria, i sobretot, com és lògic i normal que no podia faltar en aquesta primera temporada, el Poble Vell. Tan significatiu, tan icònic, tan... de tanta història que té, no? I tan bonic que és, i que s'està intentant preservar amb l'essència.
I a vegades tampoc ens ho creiem, els orients. Vull dir que això també és l'altre, no? Mm. Que a vegades també, bueno, potser les coses que hem vist tota la vida i que les hem tingut, a vegades també costa acabar-les de valorar-les i de creure-te-les, no? I de vetllar-les. I de mimar-les, no?
Correcte, i al Poble Vell tenim aquí un arxiu històric vivent, per dir-ho d'alguna manera, que el podem tocar, el podem mirar, podem fer fotos, podem historiar, i dir, Déu-n'hi-do, i lo ben conservat que està dintre de les possibilitats, no, que tenim, i lo bonic que és, perquè la gent quan ve a la Fira de la Medieval i la gent ve a fer una mica els turistes... que s'atensen al Poble Vell i fan una volteta, queden meravellats de lo meravellós que és, no? De la... Sí, hi ha més barris, hi ha més pobles que tenen un barri antic o un Poble Vell més gòtic o més medieval, però és que el nostre és únic.
Sí, sí.
Per la posició, per la estètica, vull dir que tenim aquí un tresor que a molts pobles els agradaria.
I tant, sí, sí, sí. Sí, jo... Sí, sí, estic totalment d'acord amb aquestes afirmacions.
Vull dir, perquè la gent no... A vegades no valoren el que tenen fins que ho perden, i abans que ho perdem, valorem-ho, perquè és una cosa...
Sí, a vegades és allò que es diu molts cops, no? L'ull del tercer, que t'ha de venir el de fora o el tercer que no d'allò, i et diu, oita, que guapo això que tens, no? I tu, ah, sí, això que tinc és... Saps? I, bueno...
I tant, i tant. I una altra de les coses, ja per deixar-te que tu... quins capítols t'han agradat més o tal, un d'aquests també m'ha agradat moltíssim, que he disfrutat, tots m'han agradat, no? Però que m'he sentit més a prop, no? Que m'ha afegit més, és el tema de la... Espera, que el tenia per aquí, perquè ho tinc aquí apuntat i hi ha tantes coses que hem parlat.
Sí.
Aquí de la Torre del Poble. La Torre del Poble i després també l'església de Santa Maria, que em sembla que va ser en aquest capítol o en les obres de la Reforma, que aquí vam explicar l'origen de la festa major del poble.
Sí, sí, sí.
Que això és que aquí, no me recordo si era l'església de Santa Maria que vam parlar, això, o les obres de reforma.
Jo ara no recordo quin programa, devia ser... Sí, sí, vam fer un programa que era específicament, jo crec que era això.
Jo crec que era les obres de reforma del castell i l'església de Súria, que es va fer un dia, es va celebrar una vegada acabada les reformes, sí, que vas estar explicant, que quan va acabar tot això
jo el que
es va
recordo
celebrar
perquè
un dia
en vam
festiu.
Parlar, no sé si era aquest programa o un altre, però sí que en vam parlar, que una mica la notícia va venir d'un conflicte que hi va haver entre de baralles entre les confraries de Sant Jaume i Sant Antoni,
sí,
que una d'elles, si no recordo malament, va robar, va agafar i va amagar la imatge de Sant Jaume, no? I bueno, es va liar grossa i bueno, el bisbe doncs va fer tancar, va fer plegar aquestes confraries, va dir que les figures de Sant Antoni i Sant Jaume es moguessin de lloc, i jo crec que va ser en aquell programa, si no recordo malament, quan vam parlar d'allò, quan arran d'això, diguem, la sentència del bisbe diu doncs de que només se celebri una festa major, la festa major, la festa per Sant Cristòfol, mm-hmm, que és la festa major actual, no? Perquè clar, ara també, vull dir, pensem que tot el calendari festiu a Súria i a tot arreu era un calendari religiós, és a dir, ara són festes, diguem-ne, civils o laiques o com li vulguem dir, però originàriament tot eren festes, doncs això, en què l'acte central de la festa doncs era la missa o les professons, el no sé què, com a molt doncs es feia potser un ball o dos balls a la tarda, no? I per tant, qui controlava i regulava les festes i el calendari festiu doncs era l'Església, que en bona part encara és així, perquè la majoria de les festes són festes eclesiàstiques, la majoria de festes laborals,
sí, sí,
no?
I tant.
Però, doncs clar, llavors doncs, sí, jo recordo que en aquell document el bisbe diu, doncs molt bé, a partir d'ara que només es faci la festa major de Súria, doncs per Sant Cristòfol doncs això, doncs el primer diumenge després de Sant Cristòfol, que és la festa major actual, no?
Mm-hmm. Vull dir que és una de tantes coses que vam anar descobrint aquesta temporada i que, clar, havia, per exemple, molta gent, jo crec que us ho ha demanat o ha tingut aquest dubte de com va començar la festa major, i ara, gràcies a aquest capítol, que per la gent que vulgui recular i ho vulgui mirar a través del podcast, és el capítol 20, és el capítol 9 que vam emetre el 30 de l'1, o sigui, a principi d'any, mm-hmm, que el capítol posa obres de reforma del castell i l'església de Súria a finals del segle XVII.
Ah, doncs potser va ser llavors, sí.
Llavors, sí, mm-hmm, perquè pensem que és això, com que estaven les esglésies i el castell, hi havia aquestes baralles, mm-hmm, hi havia aquestes històries, i ahir podeu repassar una mica el que estàvem parlant, això dels orígens de la festa major i altres celebracions cristianes que havia a l'època i com es va començar a posar una mica de fil a l'agulla de, bueno, en compte, mm-hmm, de fer 50 festes, comencem a unificar, no? Mm-hmm. Per bé o malament, però es va començar a unificar. I tu, de tot aquest capítol que vam parlar, algun concret que digues això, em va semblar més il·lusió explicar?
Bueno, no, a mi...
O el René Macari, Emili Viader...
A mi tots, en aquest sentit, tots m'agraden, i tots, o sigui... Això, com a moltes coses, és com més t'hi fiques i t'enganxa, doncs com més et coneixes i més... S'ha dit moltes vegades, no?, que coneixes estimar, o és a dir, o que per estimar s'ha de conèixer les coses, no? I a mi tots m'interessen, i sobretot per exemple, doncs quan m'hi poso d'allò, doncs si són coses que no sé o que en sé molt poc i penso, carai, i això, doncs com va? I això per què és així? I això, i llavors t'hi fiques, i en aquest sentit a mi tots m'han... Home, per mi, en aquests moments i objectivament, jo crec que això es pot objectivar bastant, a part de les apreciacions de cadascú, si t'agrada més una cosa que una altra, objectivament, ja ho vam insistir, el fet més rellevant a Súria al llarg de la seva història sempre ha sigut el mateix, la sal, no? La sal i després la potassa. Uh-huh. Amb totes les implicacions que es vulgui, no? Amb tot, amb els aspectes positius, negatius, tot el que es vulgui. I cadascú jutjarà doncs com vulgui. Però, objectivament, O sigui, si hem de mirar per què Súria avui és el que és i com ha arribat allà i tal, sempre darrere d'una manera o altra hi ha hagut la Sal, perquè sí que hi ha masos, hem parlat de masos, hi ha vida rural, hi ha vinya, hi ha tot, hi hem parlat una mica de tot, però la cosa, diguem, potent que ha dibuixat, que ha creat, diguem, la Súria actual, doncs és la Sal, no? Estem sobre,
el que ha marcat el passat, clar, i el futur de
llavors, bueno, això després una altra cosa ja són les valoracions o que un vulgui fer, i de, o sigui, si un pensa que seria molt més maco, doncs un poblet bucòlic de quatre cases així al mig, saps, allò d'un conte de fades, que no crec que això existeixi en lloc del món, però bueno, no ho sé tampoc, eh? O qui pensi que, bueno, que al final, goita, és dir, el que ha dut, doncs, la riquesa, la vida, la d'allò, i, bueno, i amb totes les seves derivades, no? Perquè, és clar, doncs, vull dir, això ha afectat a la població, ha afectat... que, a veure, si no és per això, és per una altra cosa, no? Però vull dir, el món actual és un món absolutament mestís, no? Vull dir, tots som els que, si encara queda algú que pensa en termes de puresa de sang, allò de com era, los ocho apellidos vascos era, em sembla.
Sí, que era de puresa pura i dura d'origen
bueno,
basc.
Això ja està, que es faci fer un mapa, no? Un mapa de
genètic
de l'ADN i veurà...
I veurà que té descendència, potser holandesa, sí, alemana o
sí,
africana.
O que ve de, jo què sé, de l'Àsia central. No?
Correcte, correcte. Si fem una mica de... Sí, ara que hi ha les noves tecnologies, poden saber els orígens de l'ADN, molta gent s'ha sorprès, hòstia, tinc descendència sueca, tinc descendència japonesa, mira.
Per això que en aquest sentit, doncs, bueno, però potser sí que Súria, amb les seves característiques, tota aquesta barreja, doncs, ha sigut molt més acusada, però bueno, això, tot el meu punt de vista, en absolut, és cap problema, ni cap hàndicap, ni res de res, vull dir, és dir, les coses són així i ja està, no? Però vull dir, això són derivades de moltes coses, també el tèxtil va portar població de les zones, la indústria també, doncs està clar que estem parlant doncs d'una estructura i d'un sistema bàsicament capitalista, aquí ja es pot entrar també en discussions i consideracions de tipus econòmic i social, però, bueno, jo crec que, com deia abans, el fet més rellevant en aquest sentit, objectivament, per la història de Súria, és tot el que va lligat amb la Sal, no? A partir d'aquí, hi ha moltíssimes altres coses que hem tractat també d'explicar i en diferents programes, no?
I ja arribant al final del capítol, en poques paraules, què teories d'aquesta temporada, de lo que m'ha explicat, de com t'has sentit, què has descobert, te semblaves que seria millor, pitjor, t'ha agradat això de divulgar,
sí,
fer un programa
sí, no
didàctic?
Sí, no ho havia fet mai, bueno,
quina sensació has tingut amb els capítols i, sí, clar, i, a més perquè tu també t'ha ajudat a repassar una mica,
sí, home,
tot
i
això,
tant,
no? Refrescar una mica, no?
Home, una bona mica, jo m'ho havia de preparar i m'ho havia de revisar perquè si no ho tens, si estàs fent altres coses o tens el cap amb altres coses, doncs, vull dir, ho has de refrescar. No, per mi ha estat una experiència... doncs molt positiva i molt, i per mi insòlita, vull dir, mai sí que a vegades doncs havia anat per diferents coses puntualment, doncs a la ràdio, a la televisió o el que fos, per temes diferents o puntuals, però així, diguem, una sèrie de...
Un programa propi?
Sí, això mai, i bueno, i no sé, per mi molt bé, és a dir, sí que pensava, al principi pensava, bueno, tindrem, saps, recursos i tal, per tant, i com fer-ho, no? Bueno, això els oïdors diran si hem estat molt pesats o si som molt pesats o no, però de dir, ostres, és que, a veure, saps, quin llenguatge s'ha d'utilitzar, com pots transmetre, saps?
No, nosaltres hem intentat fer-ho seriós, sí, rigorós, sí que es poden explicar històries amb gags, amb bromes, amb efectes de so, amb tot això, però nosaltres hem cregut fer-ho més assequible o més proper pels nens o pels joves, però nosaltres el que hem pensat com com a mínim aquesta primera temporada, fer-ho més rigorós, seriós, sí, perquè sabem que per tota la edat sigui més atractiu, que sí, pel jove, dir, com porten 10 minuts, dir, uf, quin pal, que sèrie, clar, tot això, bueno, però bueno, això, que sí. Si necessiten saber història, penseu que és com un llibre que us hem obert, i en comptes de llegir, us comentem a l'orella, sí, sí, què és el que volíem fer.
I hem mirat de fugir molt, doncs, de les anècdotes, de les batalletes, i de, no, de dir, bueno, doncs, no sé, no? Donar-li... Però, bueno, això, que ho haguem aconseguit o no, això...
Això ja ho de l'audiència i el temps, exacte, i, no? Ens, i sabem, i això també ho comuniquem als nostres oients, que ens han arribat veus que hi ha col·legis de Súria que possiblement l'any que ve agafar una assignatura que és Història de Súria i agafaran com a base tot el que m'he explicat perquè els nens i nenes de Súria puguin fer treballs d'Història de Súria a través dels podcasts d'Història de Súria gràcies a l'Albert Fàbrega. Vull dir que sembla que no ha sigut en va, que hem creat un precedent i que ajudarà molt a les noves generacions, als nens i nenes que van als col·legis d'aquí de Súria, a conèixer una mica més el seu poble i que tingui una base del poble on està creixent, on viurà i on desenvoluparà la seva vida, sapiguent cosetes de Súria que potser en llibres o en un altre lloc no ho trobaria i que gràcies a això ho podrà trobar. Perquè això, clar, sí que hi ha llibres, però clar, ho has de buscar molt i nosaltres ho estem servint a la mà.
Sí, sí.
Correcte?
Sí,
ja menjat i cuinat.
Sí, més fàcil.
I te facilitem les coses. Albert, moltes gràcies. Doncs, hem arribat al
un
final.
Plaer,
ara sí.
Un plaer i...
No sé si vols dir les últimes paraules als oients i orientes de Ràdio Súria, d'Històries de Súria.
Que espero que hagi sigut útil, que els hagi servit per saber coses, per aprendre coses i que, bueno, que per mi doncs, ha sigut un plaer el tenir aquesta oportunitat doncs, de poder fer aquests programes. Així que moltes gràcies a tots, a tothom.
Perfecte, pues, des de la meva part, soc l'Àngel Gian, moltíssimes gràcies per la vostra confiança, per haver-nos seguit capítol darrere capítol, tant sigui en directe que fèiem, bueno, reproduíem el capítol cada dimarts de 8 a 8 i mitja, després fèiem la repetició els dissabtes de 8 a 8 i mitja de la tarda, o de 8 a 2 quarts de 9, si volem fer-ho amb el català correcte, i també amb els podcasts que podeu ser tots els 27 capítols, el podeu descarregar o sentir a través de la web de Ràdio Súria, radiosúria.cat, aneu a l'enllaç Històries de Súria i ahí ho podeu fer baixar-vos o escoltar-vos i aprendre una mica més i escoltar una mica pues, coses del poble, del teu barri, del teu carrer, de la teva del teu poble que a mi no sabies i t'ajudaria a saber una mica més. I m'he intentat que Súria no sigui només el present, que també hi hagi un passat, i intentarem, ja veurem com va tot, de cara a la propera temporada, repetir-ho més i millor, o com a mínim igual que ha sortit rodó. Moltes gràcies per sentir-nos, passeu un molt bon estiu, gràcies Albert. Ha sigut un plaer i un honor tindre't aquí cada capítol. He après molt de tu. Ets molt gran, Albert, ets molt gran i m'agrada molt compartir aquests moments d'història.
Soc gran d'edat, Àngel.
I ja sé, però no, també ja menys per on vull dir i aquesta feina que has fet és incomiable i irrepetible i t'agraeixo moltíssim que puguis ensenyar-nos una mica més del nostre poble. A veure si topa bé i podem tornar a repetir fer una segona temporada.
Molt bé.
D'acord, Albert?
Sí.
Moltes gràcies. Vinga. Passa bon estiu, disfruta.
Igualment.
I ens anirem a veure pel carrer, que per festa major o quan faci falta. Vale?
Molt bé.
Una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Adéu, adéu.
I fins aquí, Històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interessant viatge en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosúria.cat.